Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Dissabte 11 de març del 2017, Sant Joan Despí. Una patrulla dels Mossos barra el pas a un vehicle de luxe a prop de la ciutat esportiva del Barça. El condueix un home alt i moreno que porta ulleres de sol. El fan sortir del vehicle i el detenen immediatament. El seu nom és Francisco Gómez Manzanares i carrega a l'esquena una allau de denúncies per estafa. Les seves últimes víctimes són dones a qui no només han tabanat econòmicament. Les ha seduït, els ha fet creure que tenien una relació de parella i els ha trencat el cor. És l'estafador sentimental més buscat arreu del territori espanyol.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Avui us portem la història d'un impostor. Un home que sedueix dones, les enamora, els buida les butxaques i després desapareix com per art d'encanteri. No és el mateix ser estafat per un desconegut que per la parella. Al saqueig econòmic s'hi afegeix el dany emocional i la humiliació. Per entendre com es viu una estafa sentimental, sentirem el relat d'una de les seues víctimes. També sabrem com el van enxampar perquè va ser una investigació complicada. El repte per als Mossos era trobar i detenir l'home invisible. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
2016, juliol. Som a la demarcació de Barcelona, en una ciutat de l'àrea metropolitana. La víctima, a qui anomenarem Esther, té 46 anys. És morena i molt alta, fa 1,80 m. Es descriu com a persona prudent, que té una feina que li agrada i que practica esports regularment. En aquest moment, però, està en hores baixes. Fa un parell d'anys que es va divorciar. Està intentant deixar enrere una relació que va durar al voltant de 2 dècades i que va estar marcada pels maltractaments i per les infidelitats per part de la seva parella. L'Esther no vol que li reconeguin la veu, per això la sentireu una mica distorsionada.
Estava en un moment molt dolent, la veritat. Quan et divorcies no és agradable perquè... no és agradable, tens dos fills que has d'aixecar cap endavant perquè el seu pare es va desvincular una miqueta o, bueno, i llavors pues, estava malament. Jo em sentia així, l'autoestima la tens pel terra. Suposo que quan tu ja no estàs bé, tot és una muntanya i jo estava, pues, estava malament.
Tot i això, té ganes de refer-se i encetar una nova etapa. Comença a fer noves amistats i l'animen a apuntar-se a una web de cites. L'Esther explica que no pensa en cap moment en trobades esporàdiques, sinó en tornar-se a enamorar i tornar a tenir parella. Per això, no tria una aplicació de cites qualsevol de totes les que té a l'abast. Es decanta per una app que es promociona anunciant que ofereix relacions de debò.
Bueno, jo a la feina tinc moltes companyes joves, sortien, es divertien, i al meu voltant no tinc amigues divorciades. Jo sóc la primera i crec que l'única. Llavors, clar, sortia amb elles, però no és el mateix, perquè, clar, llavors vaig pensar, doncs, per què no vaig a provar? I hi havia en aquell moment l'anunci a la tele del Shank, una pàgina de, bueno, per conèixer gent per internet. Era seriosa.
L'Esther comença a remenar per l'aplicació i als pocs dies troba el perfil d'un home que, per les fotos i la descripció, li crida l'atenció. El nom del perfil és David. És moreno, porta els cabells curts i té els ulls blaus. Per l'aspecte, li sembla que deuen tenir més o menys la mateixa edat. L'Esther fa el primer pas i enceta una conversa amb ell.
Els homes molt guapos no m'agraden. No sé, era ni guapo ni lleig. Bueno, per mi, normal, no sé. És que no podria dir, era un Adonis, no. El que passa que, bueno, el que explicava, era esportista, jo he fet molt d'esport, i, bueno, era com molt familiar, i comences a parlar amb ell, veus que et contesta, deixes de parlar i ell torna a parlar amb tu. I, bueno, al principi vam començar a parlar per i després ens vam donar els telèfons i parlàvem per WhatsApp. I, bueno, i vam començar a parlar i veiem que teníem moltes coses en comú. I potser podíem estar 2 hores, 3 hores parlant per WhatsApp.
Al perfil, a banda de la foto del tal David, també hi ha una imatge d'una planxa de surf recolzada a la paret d'una cabana en una platja i una altra de la sabana africana. El primer que pensa l'Esther és que comparteixen la mateixa passió pels esports i els viatges. De moment, centrem-nos en les converses que mantenen per WhatsApp. El David li va explicant coses de la seva vida. Quina és la carta de presentació d'aquest home, Sílvia Comet?
Li confirma que es diu David, diu que té 36 anys i que viu a Barcelona. Assegura que és solter. Li explica que ha trencat recentment una relació que ha durat un parell d'anys i que no li interessa les relacions d'una nit. Diu que prové d'una família benestant i que té una feina que el fa sentir molt realitzat. És sergent de salvament marítim i treballa a la unitat de rescat. Es defineix com una persona solidària que fa donacions a entitats socials i pel que fa a aficions, diu que li encanta el cinema.
Segons el relat de l'Esther, quan fa pocs dies que intercanvien missatges, decideixen conèixer-se en persona. És ell qui escull on tindran la primera cita. Queden un diumenge al capvespre a la ciutat esportiva del Barça, Sant Joan d'Espí. L'Esther veu arribar un home d'1,80 m, més o menys. Està molt moreno, va vestit amb bermudes i porta ulleres de sol.
Va arribar tard, pues bueno, que venia de navegar amb la família i del port de Sitges. De la foto era molt diferent, era bastant diferent, però bueno, clar, cadascú posa les fotos com vol, fins que no coneixes la persona de cara a cara, pues lo típic, no? Ai, pues la foto sembles d'una altra manera, bueno, i vam començar pues, com si ens coneixéssim de tota la vida. Bueno, el seu pare és directiu de Barça, la seva mare no treballa, té 2 germanes, una és mosso i l'altra tenia una filla, i és la seva neboda, que parlava de la seva neboda, li tenia devoció a les seves germanes i a la seva neboda. Clar, la família era ideal.
El tal David li diu a l'Esther que en directe és més guapa que a les fotos. En la distància curta, l'home li dona altres detalls sobre la seva vida.
Es diu Barceló de cognom. Diu que de jovenet va jugar a les categories inferiors del Barça i que continua molt vinculat al club. Li explica que sovint surt a córrer amb l'entrenador del primer equip, Luis Enrique, perquè s'està preparant per córrer maratons i que acostuma a veure els partits des de la llotja del Camp Nou. Segons li diu, el seu pare forma part de la junta directiva de Josep Maria Bartomeu i, a més, és un alt responsable d'un bufet d'advocats de la capital catalana i promotor immobiliari.
Al costat de la ciutat esportiva estan fent pisos, venc a passejar per allà. Em diu, mira, ves a aquell àtic, clar, estava en construcció, dic, sí, pues, aquell àtic és meu. Diu, el meu pare me l'ha aconseguit molt barat perquè té coneguts a tot arreu. I, o sigui, era un àtic nou i se l'estava fent a tot lujo.
Que quedin a la ciutat esportiva del Barça i que es passegin per una zona de pisos en construcció no serà cap casualitat. Però anem a pams. Després de fer una passejada, es comença a fer fosc i l'home acompanya l'Esther fins on han aparcat el cotxe. Encara tenen una mica de xerrera i en aquest punt la conversa s'endinsa en qüestions més personals.
L'home explica a l'Esther que la seva última parella va ser una dona vinculada a l'Opus Dei. Diu que van estar a punt de casar-se, però que van trencar poc abans de la boda i que ell va renunciar a totes les inversions que havien fet plegats, com ara la compra d'una casa. Per això, ara el David viu amb els pares.
A l'Esther li sembla que la primera cita ha anat prou bé i allà mateix tots dos coincideixen que tenen ganes de conèixer-se una mica més. A partir de l'endemà, el xat treu fum. Es comuniquen constantment. Les converses són romàntiques. Ell li envia sovint fotos i cançons del Pablo Alborán.
Comencem a intimar. Llavors, clar, ell sabia en tot moment quan podia, diguéssim, posar-se en contacte amb mi o quan no. Arribava a la feina, has llegado bien, todo bien, cuidado con la caravana, que por aquí hay caravana, ves por otro sitio. O sigui, era constantment una preocupació. De fet, un dia vaig portar el gran al metge, no havien sortit per la porta i estava preguntant. Coses que, bueno, pues que era ideal.
Segons l'Esther, la relació és intensa. De vegades queden per sopar o s'emporten menjar d'un restaurant xinès que a ell li agrada molt. Quan li toca pagar a ell, ho fa en efectiu. Sempre porta un feix de bitllets gruixut. Cap a finals de juliol, principis d'agost, quan fa al voltant d'un mes que es coneixen, de les cites esporàdiques passen a veure sempre que poden.
Feia via de parella. A casa seva mai... Bueno, a casa seva, ell deia que no podia anar a casa seva perquè els seus pares estaven allà i, bueno, i que ell havia, tenia una nòvia que era de l'Opus, com dient que havia estat molt de temps amb una persona i ara no volia ficar una altra persona a casa. Però, clar, pues, ho entens, jo tinc casa meva, jo no tenia cap problema, i ell venia, pues, al cap de setmana que no tenia fills, pues, venia a casa.
Passen les setmanes i comencen a fer plans més seriosos, com ara anar de viatge plegats. Cap al 15 de setembre, dia amunt dia avall, ell li proposa fer una escapada del 28 al 30 d'octubre, aprofitant que l'Esther aquell cap de setmana no té els nens a casa.
Jo li havia explicat que jo volia viatjar, a mi m'agrada viatjar i em vaig casar amb un home que no li agrada viatjar. Llavors, bueno, la sensació és que a ell també li agrada viatjar. I un dia ve i em diu que té un grup d'amics i que cada any fan un viatge, i es junten tots i van un viatge, que si vull anar. I que era a Canàries, jo li havia dit que volia anar a Canàries, a un hotel molt maco, amb catamaran, i fer, bueno, tres dies, un cap de setmana llarg. Jo li vaig comentar a una amiga i em va dir, pues fes-ho, digo, no siguis tonta, ho has passat molt malament, i pensava que no em mereixia una cosa així. Bueno, i vaig decidir que anàvem. Li vaig donar 700 euros. Jo tinc clar una cosa, cadascú s'ha de pagar el seu. Jo no volia que me convidés. A més, ho feia a través d'una agència del seu pare, que sortia més barat.
L'Esther li dona els diners en mà. Al cap de poc, quan encara no han començat ni a parlar dels preparatius del viatge a les Canàries, ell la sorprèn amb una altra proposta de cara al novembre.
El David ja li va comentar al principi de conèixer que s'entrenava per córrer maratons. Ara li explica que el cap de setmana de l'11 al 13 de novembre s'ha inscrit a la Beòvia, una cursa molt popular que es fa cada any a Sant Sebastià i que té finalitats solidàries. Suggereix a l'Esther que l'acompanyi. Li diu que així l'animarà durant la carrera i que després sortiran de pinxos amb amics per la ciutat. Ella accepta encantada i li avança els diners per fer la reserva, 140 euros, que també li entrega en metàl·lic. El David fa davant seu la trucada a l'agència de viatges per fer la reserva.
El dia que li vaig donar els diners per anar a Sant Sebastià, parlava per telèfon, sí, t'apunta't el nombre i el DNI de mi pareja que para que nos cojas los billetes d'avión i la reserva de l'hotel. I de fet anàvem al grup que eren els seus amics de tota la vida. No portaria qualsevol, no? Portava la meva parella.
És 25 d'octubre. Falten 3 dies perquè l'Esther i el David facin el seu primer viatge junts a les Canàries.
Va començar a dir que li feia molt mal la panxa i que estava malalt, i que s'estaven fent proves perquè tenia problemes a la panxa, que li acompanyava la seva mare, i, bueno, pues clar, preocupes. Però del viatge no es parla, no es diu res. I llavors, clar, no es podia fer el viatge, però em va dir, no et preocupis, i jo li vaig dir, hombre, pues quan tornin els diners, diu, no te preocupes que lo vamos a invertir en otro viaje, i vaig dir, bueno, pero pronto. Sí, tú tranquila.
Als pocs dies, l'Esther rep una trucada que ho canvia tot.
Què va passar? Un dia ell parlava d'un amic seu que es deia Francisco i que feia sempre inversions. I que el seu pare li havia fet inversió al seu pare i que el seu pare havia guanyat molts diners. Si tu li donaves 1.000, ell t'aconseguia 3.000. Bueno, estic un dia a la feina i em diu que el seu amic Francisco se'n va a Madrid, que si vull invertir. Jo li vaig dir, home, no, sincerament no vull invertir. Primer que no tinc per invertir, que no, que jo no dono... Si una cosa són viatges amb un fi i una altra cosa són inversions. I, bueno, es va posar com una moto. El noi que era simpàtic, amable, em va dir, es que no confies en mi, a mi amigo te va a hacer ganar mucho dinero, bueno, fatal. El doctor Jenkins, Mr. Hyde, pues va a convertir-se, o sigui, em va fer mal això, no? Clar, jo a partir d'aquí, jo li dic, bueno, esto no va a ningún puerto, perquè, clar, va canviar totalment. Li vaig dir, torna'm els meus diners. A més, li vaig dir que els necessitava, no era veritat, però que els necessitava per una altra cosa, d'una cosa d'Hisenda, i em va dir que no, i llavors, clar, jo ja vaig veure que això no era normal.
Quedem-nos amb aquest nom Francisco, perquè tornarà a sortir. A partir d'aquest moment, pràcticament deixen de parlar per WhatsApp. Ell li dona llargues i l'Esther comença a sospitar que el David no té cap intenció de tornar-li els calés dels viatges. A finals d'octubre, quan fa uns 3 mesos que es coneixen, ella li escriu un missatge advertint-lo que si no els hi torna el denunciarà. El David li respon amb un breu text amb majúscules al qual hem posat veu.
Pues denúnciame que ahora iré por las malas. Cuando llegue a casa lo pondré en manos de mi padre y te saldrán caras tus tonterías.
L'Esther està decidida a posar el cas en mans de la policia, però confessa que alhora li fa una mica de vergonya haver donat diners a un home que no coneixia de res.
Jo no tenia res d'ell. No tenia una adreça. Només tenia 2 telèfons i una matrícula de cotxe, que em vaig quedar al cap perquè si anava a Canàries, jo li anava a dir a la meva amiga i a la meva mare si em passa alguna cosa. Clar, o sigui, era una mica una aventura, però clar, tampoc estava fent res dolent. Anaves amb una persona de viatge, que no el coneixies molt. Vaig confiar i vaig pensar, per què no em pot passar una cosa bonica? I ell era bonic.
L'Ester no vol esperar a veure què passa amb el viatge a Sant Sebastià. Assumeix que el David tampoc li tornarà els diners i decideix fer el pas. El 28 d'octubre, cap on s'encamina, és cap a una comissaria. Com que no vol que ningú la reconegui, escull una seu policial que està una mica allunyada de casa seva, la de Sant Feliu de Llobregat. Està molt a prop del lloc on es va veure per primera vegada amb el David, la ciutat esportiva del Barça. S'hi presenta amb l'escassa informació que té sobre ell. Porta a la bossa un parell de fotos d'ells dos i poca cosa més.
Abans d'entrar a l'edifici, l'Ester fa saber al David que està a punt de complir la seva amenaça. Tot seguit, entra a comissaria i s'adreça a la gent que hi ha darrere el taulell. Li diu que vol denunciar el seu nòvio perquè li ha estafat 840 euros i es nega a tornar-li els diners. El mosso que l'atén li fa una reflexió.
I em diu, bueno, pues si pones una denuncia, te llamará el juez, os llamará a ti, a él, pero si no tienes ningún papel, ¿cómo lo vas a demostrar? No tienes red, ¿cómo demostras? Y claro, será la teva paraula contra la teva. Y pensas, ostras, pues me'n vaig. Y de fet, me'n vaig marxar.
Però tan bon punt surt de comissaria i mira el mòbil, veu que hi ha una llau de trucades perdudes del David i una tirallonga de missatges de WhatsApp amenaçant-la. Molt espantada, torna a entrar a dins.
Clar, ell ja m'havia amenaçat, clar, perquè dius, el seu pare se suposava que tenia influència, la seva germana, mosso, l'altra, no sé què, i penses, bueno, doncs vaig pensar, però em dona igual. Clar, ell sabia on vivia, sabia els meus moviments, sabia on treballava, o sigui, ell sabia molta informació meva, perquè havíem estat junts. Torno cap a dintre, plorant, bueno, tenia molta por, perquè no saps el que has ficat a casa, no saps, estàs fent una denúncia contra una persona que t'està amenaçant per WhatsApp. Amb la sort que em fica cap a dintre, perquè jo estava plorant, i en aquell moment passa, jo sempre dic que és el meu àngel de la guarda, passa un mosso vestit de carrer i es para i em diu que què em passa i jo li explico. Bueno, jo només dic, és que jo soc una persona que sempre controlo tot, si no passo un pas endavant, si no tinc clar, dic que aquí m'he tirat a una piscina que estava buida. Però buida no, lo següent.
Aquest àngel de la guarda que diu l'Ester es diu Ricardo. És caporal a la unitat d'investigació de Sant Feliu i està especialitzat en estafes.
I aquí és on vaig entrar jo, una dona d'uns 40 i pico que estava divorciada, parlava molt ràpid i ella sí que tenia una sensació estranya, com que si la creien, no la creien, la vergonya de comunicar-ho. Bueno, tenia una sèrie de sentiments que entre la societat o els que eren allà, ella mateixa, el seu entorn, pues, se li va fer una bola. I bueno, va ser pues, les estrelles que estaven aquell dia en aquell moment, jo vaig aparèixer, ella va notar una connexió i bueno, vaig estar parlant amb ella i bueno, és que jo ho tenia clar. Llavors, li vaig dir, és que no has fet res, tu no has fet res, t'ho han fet a tu. Que em vaig posar, igual em vaig posar una mica a la seva pell. No em vaig posar a la seva pell, em va fer ràbia.
El caporal Ricardo admet que queda tan impactat i indignat amb la història de l'Ester que s'afanya a comunicar als seus superiors que no es tracta d'un cas d'estafa corrent, sinó que té un important component emocional. Immediatament, un equip format per 4 agents posen en marxa la investigació. El primer pas és intentar localitzar el nòvio. Els números dels telèfons mòbils que els ha donat l'Ester estan desconnectats, però tenen la matrícula del cotxe que porta, un Audi A5. 2 dies després de rebre la denúncia de l'Ester, els Mossos obtenen resultats sorprenents.
Llavors vaig començar a mirar el cotxe. El primer que vaig fer va mirar el cotxe que em va sortir titular una dona del 30 i pico de Vitoria. I dic, va, això és molt gran, és fill. Jo vaig pensar fill o algú de l'entorn. Llavors vam contactar amb Vitoria, vaig demanar el padró i convivents d'aquesta dona. Llavors aquesta dona tenia l'històric i sortia ella, el marit i dos fills. Llavors vaig començar per un i ja estava. Va sortir un nom que no era David i un historial d'altres cossos que portava fent estafes més de 20 anys.
Es tracta de Francisco Gómez Manzanares. Ja us havíem avançat que el nom del Francisco tornaria a sortir. Si us recordeu, el tal David va dir a l'Ester que un bon amic seu anomenat Francisco era un fenomen fent inversions. Curiosament, és el nom de l'estafador que surt a la base de dades dels Mossos. El nom real, almenys, perquè a les estafes el nom de David també és una constant. David Hernández, David Pons... Identitats falses, és clar. el caporal Ricardo s'afanya a esbrinar si el nòvio de l'Ester, David Barceló, i el Francisco són la mateixa persona.
Tenia foto de Guàrdia Civil i Policia Nacional, i la Zaina havia estat detingut i per estafes des de que tenia 20 anys. Llavors vaig pensar, és ell. Vaig veure la foto dels arxius policials, que era antiga, però era ell. Estava molt més grassonet. En les fotos que ella tenia, el tipus cuidava més, ja mirava més la seva imatge.
Part d'aquest historial és conegut no només pels diferents cossos de seguretat. Les seves activitats delictives ja han arribat a la llum pública.
I, a part, fer Google. Llavors, clar, aquí va sortir estafador de no sé què, estafador de no sé quantos, i a part que tenia, estava fugit de presó. Des del primer moment ja sabíem que era un personatge. Ja aquí comença ja el pique. No era fantasmada, era que, hòstia, és que ho vaig veure clar. Dic, home, aquest no s'ha d'escapar.
Francisco Gómez Manzanares és natural de Vitoria i va néixer el 1974. Tot el que li ha explicat a l'Ester sobre la seva vida és mentida. Fins i tot la seva edat. No té 36 anys, sinó que en té 42. L'Ester no s'ho pot creure.
Em va trucar el mosso i em va dir, ¿estás trabajando? I li vaig dir, sí. Dice, pon este nombre en el ordenador. Jo no sé, si em punxa el que es diu sempre, si em punxa no surt sang, no surt res de res. O sigui, vaig quedar-me tan freda que vaig pensar, no pot ser. I jo pensava, qui he ficat a casa meva? La foto que surt, que quan l'agafen la primera vegada, que està emmanillat, bueno, que no semblava ahir, clar, perquè tenia com 20 quilos més que quan jo el vaig conèixer. I clar, veus tu que comença que ha estafat a un, a l'altre, al de més allà, al de més acá, i unes quantitats bestials. A sobre tens sort que dius, me puedo dar un canto a los dientes perquè a mi només m'ha estafat 800 euros.
Segons la documentació policial, els seus antecedents es remunten al 1994, quan encara tenia 20 anys.
A la Guàrdia Civil i l'Ertzaintza els consten en total 14 antecedents registrats entre el 94 i el 2004 pels delictes d'apropiació indeguda, falsificació de document públic, estafa, usurpació i falsedat. Bona part dels delictes es van denunciar a Vitoria, però també hi ha denúncies a Barcelona, Madrid, Orense, Almeria i Saragossa. Pel que fa a detencions, entre els anys 1994 i 2008, l'Ertzaintza el va arrestar dues vegades i la Policia Nacional 14 en diferents punts del territori espanyol. A més, té un ordre del jutge de recerca i detenció per trencament de condemna. A Catalunya consten quatre investigacions judicials obertes arran de diferents denúncies.
Aquest trencament de condemna serà decisiu en aquest cas, però no ens avancem. Els investigadors es posen a treballar per relacionar els procediments judicials oberts a Catalunya amb el cas de l'Ester i descobreixen que a Catalunya la manera d'actuar de Gómez Manzanares és gairebé idèntica en tots els casos. Observant algunes denúncies prèvies a la de l'Ester, els investigadors conclouen que les seues víctimes tenen unes característiques molt concretes. Sentim el cap de la Unitat d'Investigació de Sant Feliu.
Normalment aquest tipus d'estafadors utilitza una identitat diferent, això és habitual. Una altra cosa és de la manera que contactar en xarxes socials, pàgines de contactes, també era una cosa que era típica en ell. Després feia una mena de selecció. No totes les dones amb les que contactava, finalment arribava a una cita. Ja potser de la manera de parlar o la manera del que volien, etcètera, etcètera, doncs ja descartava. Pot ser que fos una mica psicòleg, feia un filtre. I buscava noies, buscava dones, doncs amb un determinat perfil. Doncs el perfil normalment d'una dona d'una edat mitjana, 35-50, però sobretot dones que potser havien tingut alguna ruptura sentimental feia poc o que estiguessin doncs, solteres.
La policia calcula que l'impostor porta més d'un any establert a Catalunya. Del conjunt de denúncies contra ell, els Mossos detecten que ha fet servir almenys 5 telèfons diferents. Tots són de prepagament i tots estan desconnectats. El caporal Ricardo explica com els utilitza a diferents xarxes socials per escollir les seves víctimes.
Ho tenia tot estudiat. Ell ja tenia la informació d'elles. Les xarxes socials de Ligoteo, pues clar, van donant match, parlen amb gent, s'escriuen i tal. I jo vaig arribar a la conclusió de que ell feia una tasca prèvia amb una altra identitat, contactava, per exemple, parla amb mi. Dic, pues mira, m'agrada el futbol, soc de Periquito, m'agrada el no sé què... Pues ell ja té una informació. Aquesta persona desapareix. Passa unes setmanes, un mes, i apareix una altra persona i ja sap de mi. Que alguna persona coincideix amb tu amb la majoria de coses. És fantàstico. Ell anava allà amb una premissa de guanyador. De la seva part de la seva feina, que era convèncer, enamorar, seduir, amb això, si ja tens informació de la gent, ja tens molt guanyat.
També observen que actua amb molta prudència per no espantar les seues víctimes potencials.
Si demanes una quantitat molt gran, doncs de seguida ja també aixeca una mica la llebre. Prefereix anar a poc i fer un bon botí. També depèn de la víctima, depèn de la capacitat econòmica que tingui la víctima. Hi havia una víctima a la qual li van fer algun tipus d'indemnització per alguna història i ell sabia que tenia una quantitat de diners important. Aleshores ja no li proposa fer un viatge d'aquests de cap de setmana, li proposa invertir en una operació immobiliària, que això era molt guai, que era molt rendible i que, clar, però perquè sabia que en aquell moment tenia més diners. S'adapta.
Per endinsar-se en la ment de Gómez Manzanares i intentar preveure els seus futurs moviments, els investigadors necessiten més informació. Segons el caporal Ricardo, la complicitat entre la policia i les víctimes és clau per aconseguir dades rellevants. I en aquest cas, això vol dir entrar al terreny personal.
Has d'estar molt amb elles. Per poder tenir informació bona, no és que te l'hagis de guanyar, però has de crear un clima de confiança que s'obrin, perquè són coses molt íntimes. Però és que no és m'ha tret 500 euros, és que m'he enamorat d'ell. I ja no que t'hagis ficat al llit, sinó que m'he enamorat. I això, pues, bueno, fa mal. Aquest és un ítem d'aquest cas, que és que ell fa mal. Ja no econòmicament, està clar, però bueno, els diners, és un rotllo, però van i venen. Els sentiments, clar, es queden atrapats. És que és un engany, és que tota la història, tot és mentida.
Abans de continuar amb la història de l'Esther, entrem en el cas d'una altra de les víctimes. La primera denúncia d'una dona contra Gómez Manzanares a Catalunya per una estafa sentimental es va presentar l'1 de setembre del 2015 a la comissaria de Martorell. Això és gairebé un any abans que el denunciés l'Esther. Tampoc farem servir el nom real d'aquesta dona. L'anomenarem Marta. El que va explicar en el seu dia als Mossos us sonarà molt.
Segons es recull a la documentació oficial, la Marta va conèixer un home que es feia dir David el juny del 2015 a través d'una pàgina de contactes. Ell li va dir que treballava a Salvament Marítim i que la seva vocació era ajudar la gent que corria perill. Entre el 13 i el 21 de juny van xatejar per WhatsApp i en tot moment es va mostrar molt agradable i interessat pel benestar d'ella. Enmig d'aquestes converses, ell li va proposar anar junts a un concert de Pablo Alborán a Barcelona, però la Marta no ho va veure clar perquè encara no s'havien vist mai en persona. Ell es va enfadar i la va bloquejar per telèfon, però la Marta va tornar a contactar-hi a través de l'aplicació de cites i li va demanar perdó. El 20 de juny es van veure per primera vegada cara a cara al Port Olímpic de Barcelona. Ell s'hi va presentar amb una samarreta de Salvament Marítim i pantalons curts i li va dir que venia de navegar amb el vaixell dels seus pares.
La història de l'Esther i la Marta gairebé és calcada, i no només per l'entusiasme d'aquell home amb la música de Pablo Alborán, ja ho veureu. El 21 de juny del 2015, l'endemà de la primera cita, van tornar a quedar per dinar i la Marta, igual com faria un any després l'Esther, es va apuntar a la matrícula del cotxe d'ell. No el va tornar a veure fins un mes després, però es comunicaven cada dia per xat. El 18 de juliol van anar a PortAventura i es van quedar a dormir en un apartament que la Marta tenia a la Costa Daurada. Van conviure en aquest apartament fins a mitjans d'agost. Això és el que consta la denúncia presentada per la Marta a Martorell.
Le dijo para hacer un viaje a Mallorca, a lo que la declarante se negó. Más adelante, sí que aceptó ir juntos a Nueva York en octubre del 2015 y ella le pagó 3.000 euros. La relación sentimental fue avanzando hasta tener un sentimiento de pareja y por ese motivo la declarante atendió a la oferta de comprar un piso a medias. Primero, porque el padre tenía relación con los promotores e iban a tener mejor precio. Y por otro lado, porque querían vivir juntos. La declarante le entregó 40.000 euros en 4 veces. 3.000 euros del viaje a Nueva York. 12.000 euros en concepto de paga y señal del inmueble. 5.000 euros para cambios en el inmueble. Y 20.000 euros para el inmueble.
La Marta també explica que poc després d'avançar-li aquests 20.000 euros, l'home es va presentar amb un Audi que va dir que havia comprat de segona mà. Com que eren parella, o almenys ella s'ho pensava, va acceptar que la posés com a titular de l'assegurança del vehicle. Aquest cotxe és el mateix que conduïa quan va conèixer l'Esther i serà clau en la investigació, però d'això en parlarem més endavant. De moment, Seguim amb aquesta suposada relació de parella.
Cap a finals d'agost, quan feia al voltant de 3 mesos que s'havien conegut, l'actitud de l'home a qui ella coneixia com a David va començar a canviar. De sobte, va deixar de parlar de la compra del pis, fins que, al cap de poc, ell va cometre un error. Li va regalar una caçadora de la marca Desigual. El tiquet de la compra, que havia pagat amb Visa, hi figurava un nom que la Marta no havia sentit mai, Francisco Gómez Manzanares. Quan li va demanar explicacions, ell la va bloquejar el telèfon i es va esfumar. Pocs dies després, ella el va denunciar a la comissaria de Martorell.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
Tornem a la història de l'Ester. Som a finals d'octubre del 2016, 2 dies després que la dona hagi presentat la denúncia contra David Barceló, que ara ja sabem que es diu Francisco Gómez Manzanares. La policia l'ha identificat, però, tal com explica el cap de la unitat d'investigació de la comissaria de Sant Feliu, encara cal enxampar-lo.
Seguir una persona de forma anònima no és fàcil. Primer s'havia de localitzar. Hi havia molta gent que havia intentat localitzar-lo i no el va localitzar. Era una persona molt, molt meticulosa, o sigui, és que no tenia res a nom seu. Tampoc vam arribar a saber on vivia, on dormia. Era estrany de mantenir una relació amb una dona i tots els punts de trobada eren restaurants, eren llocs de festa, eren llocs per anar a comprar, per passar-s'ho bé, als domicilis de les víctimes, però mai viu aquí.
Els investigadors no descarten que, mentre el busquen, el llistat de víctimes es pugui continuar allargant. Amb tot, confien que, si no se sent perseguit, mantingui algunes rutines. Per això, els membres de l'equip d'investigació, per torns i vestit de paisà, comencen a rondar pels llocs que Gómez Manzanares solia freqüentar amb les seues víctimes.
Amb una dona que va tenir alguna relació amb ell, diu, vam quedar al Port Olímpic. Llegeix les denúncies, una altra diu Port Olímpic. Ostres, doncs el Port Olímpic és un lloc on ell, la primera cita o de les primeres, falla. I per què el Port Olímpic? El tio diu que és de salvament marítim, que no és de salvament, no ha vist un barco en su vida. Bueno, vas tenint punts on el pots trobar, però quan? Aquí és on comença a complicar-se. Una de les dones ens va dir que li agradava molt el xino, que ens ho va dir més d'una. Llavors ens va parlar d'un que està al costat de Plaça Cerdà. I aquí vam fer vigilàncies, vam estar dies fent vigilàncies i també al final vam parlar amb els xinos, però no van tenir sort perquè no tenia targeta. Els xinos tenia una base de dades perquè també portaven dinar i tal, i aquí no vam treure res. Aquí vam fer esperes, com també vam fer al Port Olímpic, i no va ser sense resultat.
Un altre punt d'interès és qualsevol localització que tingui relació amb el Futbol Club Barcelona, perquè algunes de les víctimes els va explicar que tenia una vinculació estreta amb el Barça i fins i tot els va ensenyar fotos on sortia ell amb alguna estrella del club.
Una foto que li va enviar amb una, que es veu com el Messi amb ell, però és una d'aquestes de muntatge. Si et fixes una mica, que és un muntatge. Una dona que no li agrada el futbol, és que no para atenció, no li interessa. Sí que és veritat que et queda.
Per això, el cap de la unitat de Mossos de Sant Feliu enfoca la investigació en la vigilància permanent per la zona i en possibles moviments de Gómez Manzanares en cotxe.
Sí que és cert que a vegades els delinqüents tenen un patró, i aquest patró moltes vegades el repeteixen. També el tema del Barça. Aquest home deia que era treballador del Barça, llavors van fer gestions sobretot per la zona del camp del Barça i per la zona de la ciutat esportiva de Joan Gamper, i a veure si l'enxampaven per aquí, no? Però tot una mica en plan a provar. Buscar, per exemple, millor tallers, a veure si portava el cotxe a algun lloc, a reparar. Tirar una mica de plaques de matrícula per veure una mica si hi havia moviments del cotxe per algun lloc.
A més, s'envia un requeriment a la Direcció General de Trànsit i al Servei Català de Trànsit per si sona la flauta i alguna càmera instal·lada en un control de velocitat o en un peatge registra la matrícula de l'Audi A5 que condueix. Estirar aquest fil dona resultats. Un lector de l'AP7 capta aquesta matrícula en un punt entre Barcelona i Saragossa.
Sí que va ser un inici i un petit fil, no?, per poder anar a darrere. Doncs nosaltres el que intentem és col·locar alertes per tot arreu i vam provar una mica, o sigui, vam provar la sort. Sí que ens havia sortit informació de que amb el cotxe havia fet determinats viatges cap al nord, vale? Cap al País Basc, però tampoc teníem res. No eren pautes, no eren dies diferents, hores diferents.
Aquesta via de la investigació també queda en punt mort. Al novembre del 2016, un mes després que l'Esther denunciés els fets, els Mossos demanen autorització al jutjat de Sant Feliu per poder tenir accés a més dades sobre el sospitós. Aquests són els arguments que consten al requeriment de la policia.
Totes les gestions policials practicades per esbrinar domicili i localitzar el senyor Francisco han estat negatives. Fer constar que fa més d'un any que té un requeriment judicial d'esbrinament de domicili. Això vol dir que el senyor Francisco té una activitat i un perfil que no crida l'atenció de la policia. El senyor Francisco ha estat invisible per aquesta unitat d'investigació, ja que, consultades totes les bases possibles a les quals tenim accés, ens dona que la seva adreça és la de la seva mare a Vitòria. Per poder localitzar-lo, serà necessari poder accedir a diferents bases de dades protegides judicialment, per poder comprovar si té lloc de treball, rep visites mèdiques o alguna activitat controlable des de diferents administracions públiques. Paral·lelament, aquesta investigació continuarà fent gestions per localitzar-lo, a més d'inserir una ordre de detenció policial.
La jutgessa que rep aquesta petició no autoritza accions que puguin suposar una vulneració de la intimitat, com ara fer geolocalitzacions o punxar telèfons, però sí que dona llum verda a l'ordre de recerca del sospitós. El cap de la unitat dels Mossos explica per què.
Clar, estem parlant d'una estafa de 840 euros. N'hi haurà algú que digui, ostres, 840 euros per mi és molt, però judicialment són estafes d'escassa quantitat. Nosaltres normalment a vegades ens trobem estafes amb milers i fins i tot gairebé milions d'euros. Això són estafes ja que judicialment s'actua d'una altra manera. És com a nivell sanitari, no és el mateix anar amb una petita ferideta que anar ferit de mort, no? Però sí que és cert que com que sabíem que aquesta persona tenia un historial, que sabíem que hi havia altres cossos policials que havien estat darrere, això és el que li vam motivar una mica per tirar d'una mica del fil. És que ja no era el tema econòmic només, sinó el tema emocional, com deixar les víctimes, i a més que vam veure que no només hi havia passat això a la nostra víctima, sinó que hi havia més víctimes ja aquí a Catalunya.
El 25 de novembre del 2016 es dona d'alta a la base de dades policials l'ordre de detenció de Francisco Gómez Manzanares. Té una vigència de 3 mesos, és a dir, fins al 27 de febrer del 2017. Ja veurem si els Mossos aconsegueixen enxampar-lo abans no expiri aquest termini. A més, la jutgessa també autoritza els agents a fer un seguiment de la seva activitat econòmica.
La jutgessa d'instrucció que ho va portar, el nostre cas, perquè sí que és veritat que nosaltres fem referència a uns quants casos, però nosaltres realment només teníem un. Hi ha altres coses que ella sí que va entrar a fer-ho, per exemple, el de les targetes. Demanar a veure on teníem targetes bancàries. Vam localitzar una entitat financera i vam mirar targetes, moviment de targetes, i només ens sortien autopistes. Pagàvem autopistes, les autopistes les pagava amb la targeta, que és l'únic que vam trobar.
Han passat 5 mesos des que l'Esther va denunciar David Barceló. Al febrer del 2017, la investigació està estancada. No hi ha ni rastre ni del David Barceló ni de Francisco Gómez Manzanares, i els Mossos comencen a temer que es pugui haver establert fora de Catalunya o que hagi canviat de vehicle, una de les poques pistes sòlides que tenen per seguir-li el rastre.
Tampoc sabíem el cotxe que portava en aquell moment, que el cotxe se'l podia canviar o el podia vendre, o vam estar mirant ITV, perquè havia d'estar a punt de fer la ITV. Bueno, és que es van fer moltes coses que són invisibles, que no ens van donar resultat en aquell moment, però que les has de fer, perquè el anava molt segur. Per ella segur que sí, s'havien de fer més coses, segur. Però si ho mires fredament, l'home aquest té aquesta habilitat, que passa transparent, que hi ha moments que és fora del sistema, que viu del sistema, però està fora del sistema.
A finals de l'hivern, una alerta de la Direcció General de Trànsit torna a posar els agents a l'aguait. L'Audi A5 que condueix Gómez Manzanares acaba de canviar de propietari. L'ha comprat un concessionari del districte de les Corts de Barcelona. El caporal Ricardo s'hi acosta per fer una comprovació.
El propietari del concessionari identifica en una foto l'individu que li ha venut l'Audi A5. Diu als agents que Francisco Gómez Manzanares ha visitat unes quantes vegades l'establiment. Es va presentar com un membre del cos tècnic del Barça i va explicar que el seu pare era un directiu del club. Va provar diversos vehicles i finalment va canviar el seu Audi A5 per un cotxe de gamma més alta, un BMW X5. Per pagar-lo, va abonar la diferència entre tots dos vehicles.
Els Mossos aquí hi veuen una oportunitat d'or per acostar-se a l'estafador.
Vam parlar amb ells i també el cotxe anava a nom de sa mare. Ell portava documentació signada fent-se que el comprava a sa mare i bueno, el poder que feien servir. Llavors, clar, ens va explicar que també estava interessat en un mini per la seva germana. Llavors aquí li vam dir, escolta'm, a aquest li interessen els cotxes, fem una col·laboració, que no hi haurà risc, nosaltres els cites per ensenyar-li, buscar alguna excusa creïble que ell vingui. No et preocupis, que abans d'entrar, és que no entrarà ni al concessionari, ja l'agafarem perquè estarem esperant. No va ser possible. No es va veure en cor de fer-ho. A veure, aquí és aquest home, si em posen una bomba, jo què sé, poden pensar mil coses i aquí no li pots obligar. Clar, has de mirar, ostres, quina jugada fa i si fa aquesta jugada em descobrirà, ja sabrà que l'estem seguint, havíem de ser cautos.
El propietari del concessionari no es vol involucrar de cap manera en la investigació. Assegura que ell s'ha limitat a fer una compra-venda i que la documentació que li ha presentat el client és correcta. Tot i això, sí que admet que va desconfiar d'aquell home des del primer moment pels seus deliris de grandesa.
Un concessionari, clar, si estàs tota la vida venent cotxes, quan t'obre la porta ja saps el client que t'entra. Ja saps si comprarà, si no comprarà, si és un que pregunta molt, si és un que buscarà descomptes. Llavors el del concessionari, bueno, el tipus el va veure, un fantasmón. Llavors la manera de pagar, l'home li va dir que ell... que ho pagava en efectiu. Llavors, clar, el concessionari va dir, com, esto en efectivo? Pues no, anirem al banc i tu fas l'ingrés. Llavors van anar a una entitat bancària i quan van entrar al banc estava el Charlie Ressac. Clar, ostres, el del concessionari li va dir, ei, està el Charlie. I clar, i l'altre va fer petit, però va aguantar el tirón. No, és que no he querido molestar. Bueno, fantasmades, però ell volia vendre un cotxe, que és el que va fer.
Per aquesta via ja no hi ha res més a rascar. Però almenys els Mossos continuen tenint una matrícula i saben que no estan perdent el temps. Gómez Manzanares encara volta per Barcelona. Condueix un BMW X5 i porta la disfressa de treballador del Barça. La investigació reactiva. Introdueixen les noves dades del vehicle a la base de dades de trànsit per rebre alertes sobre possibles moviments i contacten amb els serveis del Barça per si el cotxe ha aparcat en algun moment a les seues instal·lacions. El fet que s'hagi identificat com a membre del cos tècnic del club fa pensar a la policia que l'impostor no ha deixat d'actuar i que es podria citar amb noves víctimes a l'àrea del Camp Nou o de la ciutat esportiva. Recordeu que és allà on va quedar per primera vegada amb l'Ester el juliol del 2016.
Hem un control específic al vehicle, que si l'aturen o si el veuen, que ens ho comuniquin. Que passa que és el que diem, era un home que era tan invisible, normal... que la policia pues, no l'atura. Per què l'has d'aturar? Per què? No s'atura la gent perquè sí, ni aleatòriament. Hi ha moltes matrícules de cotxes que la policia persegueix. No tots els policies saben els cotxes que tenen interès. O sigui, per casualitat, perquè fa una maniobra estranya, que està mal estacionat, pues, aquí sí que ho mires. Però si no, pues, va circulant. I vamos, un X5, sí, és un cotxe que queda l'atenció, però tampoc és... I ve allà per la ciutat esportiva, però l'home es va llogar, no cridava l'atenció i no el van pagar.
És dissabte, 11 de març del 2017. Cap al migdia, el caporal Ricardo està de guàrdia amb un company a dins d'un cotxe policial que vigila l'aparcament de les instal·lacions Blaugrana a Sant Joan d'Espí i passa això.
Érem tres aquell dia. Un estava a una cantonada, esperant a la porta on entren els jugadors i hi ha molts aficionats, i l'altre company i jo estàvem dintre del cotxe i, pues, no sé, igual, jo què sé, estaríem parlant d'alguna cosa, mirant, clar, vas mirant i vas parlant, perquè, ostres, fiques hores. I vam veure el cotxe. Nosaltres baixàvem i el pujava per l'avinguda aquesta on està la ciutat esportiva. I és un subidant. És una cosa que l'has de viure. És... passa moltes vegades, que quan vas buscant algú i el trobes, fa una pujada que és millor que por aventura. Que dius, vinga, va, tranquil, el que porta el cotxe, vinga, va, anem cap a baix, el seguim sense fer gaire soroll. Nosaltres portàvem pues, un cotxet i ell portava un X5. Tampoc era qüestió de que ell es donés compte que hi ha dos homes i que te quedes mirant així. Clar, el tipus era invisible i era moltes coses, però tonto no era.
Francisco Gómez Manzanares porta unes ulleres Ray-Ban i està parlant per telèfon tranquil·lament. L'equip investigador ha trigat més de 5 mesos a acostar-s'hi i no estan disposats a deixar que es torni a esfumar. l'adrenalina se'ls dispara.
I vam veure que es ficava a un carrer que en aquella època estava tancat cap al Johan Cruyff, i aquí ja diem, vinga, cap endavant. Vam tancar el pas, el va frenar el cotxe, la veritat que no va posar resistència. No és que juguem, jo li dic, però Francisco, no sé què, i el gira. De primera es fa així com un de que no, però sí, dic, no diguis que ets David Barceló, que no ets David Barceló. El tinte se le cayó por aquí, va començar a suar. Anàvem amb el cabell tenyit. L'emoció com a policia, sí, va ser molt bona. I treure'l allà, manillar-lo, no és que fóssim realment contundents, però sí que vam ser una mica actius, perquè, clar, no saps què porta, no saps el cotxe que si li dona per fugir, el vam tancar, el vam treure fora, van sortir fora del cotxe, que no tingués res, li vam dir els motius, ja sabia de què parlàvem. Ni va intentar fer força, ni fugir, res. Es va quedar quiet, molt parat.
Fa una estona hem dit que l'ordre d'arrest tenia vigència fins al 27 de febrer del 2017. En aquest moment fa 11 dies que ha caducat i els agents que l'acaben de detenir ho saben.
Com que sabien també que tenia vigents unes ordres d'ingrés a presó, doncs el vam detenir. Sí que és cert que no el vam detenir pel nostre fet. Això és curiós també, perquè nosaltres en el seu dia la investigació es va obrir. O sigui, quan no trobem el presumpte autor, doncs el que fem és informem al jutjat, i ja l'havíem informat al jutjat que no l'havíem trobat, i fins i tot vam tenir un període de temps en el qual hi havia una ordre policial vigent de detenció. Pel nostre fet, això té uns terminis. Podia arribar fins a 3 mesos, però en aquell moment doncs, allò havia vençut. Però com que sabien que tenia aquestes ordres vigents, doncs el vam enxampar i el vam detenir. Aleshores doncs, ja estava preparat ja per rebre totes les denúncies que no l'havien localitzat en lloc.
Quan els agents obren el maleter del BMW que condueix i troben alguns dels objectes que li serveixen d'atrezzo per a la seva farsa. Està clar que ho té tot a punt per tornar a actuar en qualsevol moment.
Portava moltes històries del Barça, moltíssimes. Samarretes del Barça, neceser del Barça, vi de l'Iniesta, sí, un merchandising. I després portava una motxilla amb muda, per quedar-se a dormir en qualsevol lloc, en qualsevol moment. O fugir, o que si avui em toca anar a dormir a casa de tal, doncs aniré. Doncs per què no? El portava la seva maleteta i portava roba, sí. Una agenda amb tota la gent, un horari... No, d'això no vam trobar res.
Francisco Gómez Manzanares és conduït a les dependències policials.
Segons expliquen els Mossos, li confisquen 2 telèfons mòbils, unes claus, unes ulleres Ray-Ban model Aviator que duen en el moment de la detenció i una cartera amb un feix de bitllets, 500 euros en total. No porta cap targeta. Totalment ensorrat, el detingut s'acull al seu dret a no declarar i és conduït a un calabós. L'endemà, 12 de març del 2017, passa a disposició judicial i el jutge decreta presó provisional. És empresonat a Can Brians a l'espera del trasllat a un centre penitenciari del País Basc, on haurà de complir la resta de la condemna que va trencar el 2014. Si no fos per aquest delicte, els Mossos no haurien tingut cap element per detenir-lo a Barcelona.
Els Mossos envien als mitjans una nota de premsa informant de la detenció de l'estafador més buscat a Espanya, sense especificar el nom de l'arrestat. El periòdico ho publica a la seva edició digital i hores després el periodista Guillem Sánchez, especialitzat en casos d'investigació i que ha destapat diversos episodis de pederàstia als col·legis dels maristes, rep una trucada.
Un veí d'Eibar, llegint allò, se n'adona de qui estan parant els Mossos, a qui han arrestat aquí a Barcelona, és algú que ell coneix molt bé, que és algú que ja havia passat per allà. Llavors truca al diari i m'explica, mira, tal com actua, ha de ser un home que es diu Francisco Gómez Manzanares. Vaig parlar amb fons policials i al final un mosso d'esquadra em va dir, mira, sí, el detingut és aquest, es diu així, i efectivament ell abans havia estat al País Basc estafant. Llavors, a partir d'aquí, doncs, em vaig interessar moltíssim per la història perquè ja no estàvem parlant d'una persona que havia estat detinguda per estafar aquí a Barcelona el 2017, sinó que era algú que ja tenia una trajectòria. Una trajectòria que havia passat doncs, per alt, perquè com que tenia una mobilitat enorme, les desgràcies que havia anat doncs, sembrant s'havien quedat doncs, molt vinculades a aquell territori, però ningú l'havia reconstruït i, per tant, no havia aflorat encara la transcendència, la importància i el mal que havia fet aquest personatge, no?
Guillem Sánchez decideix seguir el rastre de les estafes i comença una sèrie de reportatges que fan sortir a la llum una altra víctima a Catalunya, la setena, que també acaba denunciant l'impostor. una denúncia per un frau de 840 euros acaba desemmascarant un gran mentider que aprofita moments de feblesa de les dones per manipular-les i estafar-les sentimentalment i econòmicament. A Catalunya el denuncien 7 dones, però no són les úniques. Francisco Gómez Manzanares ha deixat un rastre d'enganys i saquejos a diferents punts d'Espanya. La farsa que és un membre de Salvament Marítim o de l'equip tècnic del Barça només és la punta de l'iceberg. Durant anys, aquest home s'ha empescat les estratègies més rocambolesques per entabanar les seues víctimes. Les descobrirem al pròxim capítol. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guió, Sílvia Comet. Coordinació, Lídia Oriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. If there's something strange in your neighborhood, who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts.
Ha ha.